Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Fins a les 7 de la tarda han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 286.000 vehicles, el que suposa un 51% dels 560.000 previstos en aquesta segona fase de l'operació de sortida de Setmana Santa. Un accident a la C60 Argentona ha provocat aturades de 3 quilòmetres en sentit Granollers, però ara la circulació ja s'ha normalitzat. Hi ha unes retencions a la P7 de 9 quilòmetres entre Roca del Vallès i Llinars en sentit sud i entre Sant Sadurní d'Anoia i Granada en sentit nord. També la P7 a Tarragona en sentit nord, un accident ha obligat a tallar dos carrils. I Blanes dona el tret de sortida de la temporada turística de Setmana Santa amb unes bones xifres d'ocupació. Els hotels registren un 80%, els càmpings el 75% i els apartaments turístics el 90%. L'oficina de turisme constata que l'afluència de visitants ja és notable aquests dies amb un paper destacat del turisme esportiu coincidint amb diversos tornejos i competicions, ho afirma el regidor de turisme de Blanes, Joan Felip.
És el turisme familiar i esportiu que nosaltres estem perseguint i que ens està donant bon resultat perquè tenim unes molt bones instal·lacions esportives. Sempre hi ha incertesa per Setmana Santa, depèn de l'última hora, del temps, de les últimes reserves, però bé, es veu gent, els hotels la majoria ja han oberts, càmpings també estan en funcionament, apartament turístic. Nosaltres creiem que serà un any bo.
Reforçar els valors dels parcs naturals i afavorir el consum de proximitat. Amb aquesta voluntat s'ha creat el programa Fet al Parc. L'han presentat aquest matí a l'Estartit en presència de productors locals, docents i també de 120 empreses. N'ha parlat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
El programa té una funció ambiental per reforçar precisament aquests valors naturals i paisatgístics dels parcs i una altra, com us deia, que és l'econòmica i la territorial per generar activitat que estigui arrelada al territori.
Per cert, que la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, reincorporarà dimarts a la feina després de 2 mesos de baixa per culpa d'una malaltia. La consellera participarà ja al Consell Executiu. Niubó va haver de ser operada a principis de febrer i durant la seva recuperació el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assumit les seves funcions. I a Valls, un operatiu policial ha acabat amb 12 detinguts i més de 300 persones identificades. La primera fase de l'actuació es va iniciar el 20 de febrer. Els Mossos ja van identificar 328 persones que acumulen 1.700 antecedents. Per cert, un apunt, el Barça femenista jugant al Camp Nou, partit de tornada de la Champions davant del Madrid. De moment, les blaugranes guanyen per 4-0.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.
Aurora Bertrana és coneguda per ser filla de Prudenci Bertrana i pels seus llibres de viatges, una dona amb empenta, les idees clares i va. A Maria Àngela Vilallonga i Vivas, catedràtica emèrita de Filologia Llatina a la Universitat de Girona i presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, farem un petit recorregut per la vida i obra d'aquesta escriptora i aventurera.
Sí, es va escapar de casa per anar a veure el mar, sí, i la van trobar al final. Ella era una aventurera, ja de petita, sí, com molt bé dius, eh? Ja va començar a escriure molt de petita, també. Als 6 anys ja va fer un poema declarant el seu amor per Catalunya. És a dir, que l'Aurora Bertrana, que coneixem tots, ja despuntava els inicis de la seva infantesa i adolescència. I va néixer a Girona, va néixer en una casa en la qual hi havia un pare que era escriptor i, per tant, ella vivia tot allò que el pare feia, escriptor i pintor. Les dues variants de Prudència Bertrana, en totes dues va sobresortir, s'han de tenir presents, també, eh? I en una família que la van poder portar a col·legi, ella volia escriure, amb aquesta falera que ja va començar a mostrar de ben petita, però el seu pare li va dir, em penso que més val que no escriguis i que et dediquis a una altra cosa. Però ella era creativa i llavors la van orientar cap a la música i la van portar al conservatori a Girona, i com que realment li agradava, va anar cap a Barcelona a estudiar també al conservatori. A l'escola de Joan Llongueras va anar a estudiar a Barcelona, sí. Sí, sí, que tenia relació amb l'Institut Jacques Dalcroze de Ginebra, de Suïssa. I això va ser un punt important en la vida de l'Aurora.
Sortir de Girona per estudiar en una època on les senyoretes tenien la vida molt encaminada sota uns cànons socials estrictes, ja era tot una revolució.
Maria Àngela Vilallonga i Vives.
Quan va començar a estudiar a Barcelona, ella explica les seves memòries que la gent de Girona deia, oi, aquesta noia tan joveneta, que agafi el tren i vagi a estudiar a Barcelona. Això era una mica escandalós, però ella ho va fer i anava dues o tres vegades a la setmana i no passava res. Ella contentíssima de sortir de casa i de conèixer altres mons. Però quan va dedicar-se plenament a la música, llavors ja va viure a Barcelona. Després la família també s'hi va traslladar. El pare tenia problemes a la ciutat de Girona, el van acusar injustament, el van portar a la presó, no va ingressar, va poder sortir, però llavors no se sentia a gust a Girona i van anar a viure tots a Barcelona. I a Barcelona ella ja va crear una orquestra de senyoretes i tocava els vespres i al carrer Conde de la Salto en aquells moments, eh?
De Girona a Barcelona. Però a Aurora, al món, ja se li començava a fer petit.
No estava pas prou contenta de ser a Barcelona estudiant, sinó que, com que tenia la possibilitat d'anar a l'Institut Dalcroze de Ginebra, va intentar de fer això. A l'estiu tocava en uns hotels d'aquells dels Alps, que tenen una orquestrina, i hi havia un trio de senyoretes, que era ella i dues noies més, i tocaven en un hotel a Murren, per exemple. Va fer diners, va poder pagar-se els estudis a l'Institut Jacques Dalcroze de Ginebra. I de moment ens aturem a Ginebra, que ja és molt, no?
És que, esclar,
però tot, més enllà.
Sí. Tot el que va fer ja de joveneta,
sí, sí,
és el
sí,
que
sí.
Després, és el que diem, no? Ja aquesta primera empenta, sí. I després va viure una vida, jo penso que una vida fascinant.
Sí, i tant. Sí, sí, intensa, apassionada i fascinant, sí, sí.
Veus indispensables.
Honradament, he de confessar que el que em cridava imperiosament fronteres enllà no era únicament el mètode Dalcroze, era l'amor al món inconegut. La curiositat insaciada d'altres terres, d'altres pobles, d'altres llengües, d'altres costums. Memòries fins al 1935, d'Aurora Bertrana.
Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Aurora Bertrana.
A Ginebra, Aurora Bertrana escriu els seus primers textos, que seran publicats a La Veu de Catalunya l'any 1924.
Maria Àngela Vilallonga i Vives.
Llavors, a Ginebra, justament, va pensar que podia escriure les seves impressions d'una estudianta a Suïssa i enviava articles que se li publicaven a Catalunya que es titulaven així, Impressions d'una estudianta a Suïssa. Era una època molt reculada, que les noies no anaven a estudiar. Bé, també tenim altres experiències d'altres persones que van estar a Suïssa, però ella va pensar que aquell món de Ginebra i de Suïssa era molt diferent del món que havia deixat a Barcelona. De manera que va decidir escriure les seves vivències i són els primers articles que va publicar, aquests, els 7 articles sobre la seva estada a Suïssa. I això ja era la gota que després va continuar creixent.
És a Suïssa on coneix l'enginyer elèctric Denis Chauffat, o Monsieur Chauffat, tal com l'anomenava sempre, amb qui contrauria matrimoni. S'obria, per Aurora Bertrana, una nova i esplèndida etapa.
Per perquè a Suïssa ella va conèixer un enginyer, Monsieur Denis Chauffard, amb el qual es va casar. Van venir en moto des de Ginebra a comunicar que es casaven els seus pares a Barcelona, en moto. I es van casar, sí, sí. Es van casar, tots dos els agradava sortir, anar de viatge, i llavors Monsieur Chauffard va tenir la possibilitat d'anar a muntar unes xarxes elèctriques a Papeete, a Tahití,
aquí al costat.
Sí, a la Polinèsia Francesa, exacte, a l'altre cantó del món. I Aurora Bertrana va dir que sí, de manera que se'n van embarcar tots dos en un vaixell i se'n van anar cap a la Polinèsia. I allà hi va viure 3 anys. Com que ja havia començat a escriure les seves impressions d'estudiant a Suïssa, la Polinèsia era un món molt més exòtic, molt més diferent i molt més allunyat del món de Barcelona. De manera que va pensar que podia també escriure les seves impressions, les seves experiències de la Polinèsia, i així va començar a escriure els articles de la Polinèsia. Ella va estar a la Polinèsia del 26 al 29, i llavors quan van tornar, els articles que havia anat publicant i alguns més que no havia publicat però que va afegir, van formar el volum Paradisos Oceànics. Un volum que la va donar a conèixer i li va donar una popularitat grandiosa. Sí, això el 1930. És clar, una dona jove que ha viscut a la Polinèsia Francesa i que explica les seves vivències en aquell lloc tan allunyat, no sé si dir-te per força, havia d'agradar els lectors i les lectores d'aquells moments. Sigui per força o sigui perquè estava ben escrit i tenia un atractiu, els Paradisos Oceànics van tenir un gran èxit. I a partir d'aquell moment l'Aurora va ser reclamada arreu de Catalunya a fer conferències sobre el viatge, sobre la dona i el viatge, sobre la moral dels nadius de la Polinèsia. En fi, totes aquestes coses que podien sortir d'aquests seus articles i d'aquest seu llibre.
Paradisos Oceànics és el primer llibre d'Aurora Bertrana. Estructurat en 12 capítols, es va publicar al 1930 i costava 15 pessetes de l'època. L'expectació i curiositat que va despertar queda palesa al saber que la primera edició es va exhaurir en 15 dies. Es va escriure originalment en català i posteriorment l'autora el va traduir al castellà sota el títol Islas de Ensueño, publicat en format revista i ampliat amb 8 textos més l'any 1933. Anys més tard es traduiria al francès com a Fenua Tahití.
Veus indispensables.
Qui és aquesta divina criatura, dona o deessa, que passa triomfant pel passeig de mar, més esbelta que els palmers, més gronxadissa que el Pacífic? És Turei, la cortesana. Porta el sol dintre la pell. El corall no és més ferm que els seus llavis, ni les perles més blanques que les seves dents. Tots els tresors d'Oceania s'agermanen en ella. Camina com una reina i somriu com una fada. Va vestida amb una simple túnica de mussolina. Per joiells, la seva cabellera. Si la més humil i amagada flor de carn maori neix i creix per l'amor, Turei, esclat diví entre el jardí galant, mereixia d'ésser reina, reina de l'amor. Fragment de Turei la cortesana, del llibre Paradisos Oceànics, Aurora Bertrana.
Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.
A Paradisos Oceànics, Aurora Bertrana s'aproxima a la dona polinèsia, una dona exòtica, diferent a la seva situació, sempre amb la mirada femenina present, oberta i una actitud empàtica.
Maria Àngela Vilallonga i Vives.
I estima les persones que es troba en el lloc allà on va. No hi va com a colonitzadora, civilitzadora, no. Hi va amb tota la seva receptivitat, que era moltíssima, per que li entri en el seu interior tot allò que aquella cultura li pot oferir. i és tota la cultura en general, però també la situació de la dona en aquella cultura. I les dones de la Polinèsia eren un objecte d'estudi, a part d'estimar-se-les, se les estimava, ho explica en els Paradisos Oceànics, que sentia una estimació profunda envers aquelles dones i la seva capacitat de supervivència, que no era pas fàcil.
Un primer llibre que fou la llavor per continuar amb les seves aventures.
Com que a ella li agradava escriure i va veure que aquest filó de la literatura de viatges funcionava, va decidir que se n'anava al Marroc, tota sola, durant 3 mesos. Sí, que també és una altra experiència molt moderna en aquest sentit, que una dona de la seva època decideixi que se'n va al Marroc tota sola amb una càmera de fotos a veure quina era la situació de la dona en el món musulmà, a més, és a dir, hi havia darrere una mena d'experiment sociològic, i ella ho volia explicar per escrit a tots els seus lectors dels Paradisos Oceànics.
Una dona intrèpida que va escandalitzar la societat catalana alhora que generava fascinació.
3 mesos al Marroc, sí.
Sola.
Sola i buscant qui la podia portar cap aquí, cap allà, a l'ambaixada, al consulat. Sí. Però era una dona amb molta empenta. No s'acovardia mai. Sempre trobava i aconseguia allò que buscava, I ho trobava i ho feia. Ho podia fer realitat, i això també és important, és una manera de ser. No tothom és així. I ella sí, va entrar en els bordells del Marroc, va entrar en cases particulars amb un home que tenia moltes dones, els intentava de preguntar, va entrar en una presó de dones a veure com sentien i com vivien i per què havien estat empresonades aquelles dones. Sí, va transitar moltíssim tot el Marroc, tot el que va poder, i va sortir-ne el Marroc sensual i fanàtic.
El 1935 viatjava a Marroc i a l'abril de 1936 es publicava El Marroc sensual i fanàtic, on relata la seva experiència en primera persona i des de la seva mirada de dona europea. Rebel i crítica, no se n'està d'escriure el que pensa de la condició de la dona en aquest país i de com és tractada pel fet de viatjar sola. Escrita en una prosa madura i amb ironia, ens apropa al món musulmà femení d'aquella època.
Veus indispensables.
M'interessen especialment els harems on les dones viuen una existència de mandra i esclavatge. M'interessen també les cabiles muntanyenques, encara lliures, parcialment guerreres i llibertàries, algunes nòmades i rapisseres. Desitjo contemplar les emocionants solituds d'armesa infinites. Fragment del llibre El Marroc sensual i fanàtic, Aurora Bertrana.
Era una dona moderna, molt moderna, cosmopolita i pionera, perquè va aconseguir fites que cap dona no havia aconseguit en aquells moments. O eren dones de fora que les havien aconseguit. D'aquí, de Catalunya o de l'estat espanyol, no, ningú era tan avançat en la seva època com Aurora Bertrana. A Itàlia van fer, deixa'm dir-te que van fer la RAI Història, van fer un conjunt de documentals sobre dones viatgeres i van triar Aurora Bertrana. Eren italians, vull dir que podien haver triat qualsevol dona del món, I van triar dones d'aquestes, que la Reina del Desert i la Carson McCullers, en fi, dones que realment són reconegudes internacionalment com a dones viatgeres i pioneres en aquest aspecte. Doncs Aurora Bertrana també va ser una de les que van triar.
Veus indispensables. Aurora Bertrana.
Recordem com Prudenci i Bertrana van caminar Aurora cap a la música. No volia que la seva filla fos escriptora, però la passió no sempre es pot aturar i després de l'èxit de Paradisos Oceànics, l'any 1935 es publica L'illa perduda, l'única obra a quatre mans de pare. Una novel·la d'aventures ambientada a la Polinèsia que significava el retrobament entre Prudenci i Aurora Bertrana.
Maria Àngela Vilallonga i Vives.
Els tirant de la Polinèsia, del filó de la Polinèsia, van escriure aquesta illa perduda a quatre mans. Sí, sí, sí.
És com una anècdota, no? És un detall,
sí,
de dir...
Està bé, està bé. És a dir, que la filla, com a homenatge al pare, i el pare com a suport de la filla, fessin aquest llibre a quatre mans. És bonic, sí.
L'any 1967, coincidint amb el centenari del naixement de Prudenci Bertrana, es crea el premi que porta el seu nom, una iniciativa que neix de forma reivindicativa i amb Aurora Bertrana al capdavant, entre altres.
El Premi Prudenci Bertrana de novel·la va ser creat l'any 67 per contrarrestar un premi que tenia l'Ajuntament de Girona, que es deia Immortal Ciutat de Girona, en castellà, Premi de novel·la en castellà. I llavors una colla de gent de Girona van decidir que no, que això no podia ser, que si hi havia d'haver un premi era novel·la catalana, i que si s'havia de donar un nom a un premi era el de Prudenci Bertrana, que era un dels nostres grans escriptors, no només de Girona, sinó de... la llengua catalana en general, de la nació catalana, diríem. Ella va ser una de les persones que va fer que es creés el Premi Prudenci Bertrana, i a més va ser com a jurat del premi, va escriure una biografia del seu pare, va estar molt pendent de donar importància i valor a l'obra del seu pare. Li costava, no era pas fàcil, era els anys 60.
A poc a poc s'hi van anar sumant els premis Miquel de Palol de Poesia, el Carles Rahola d'Assaig, el Ramon Muntaner de Literatura Juvenil, el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó, el Lletra a la millor iniciativa digital i sobre literatura catalana. Però...
ella continua donant conferències, ella s'havia presentat a les eleccions del 33 com a candidata per Esquerra Republicana de Catalunya, per tant... tenia moltes possibilitats que a la, durant la guerra les coses no li anessin bé, va exiliar-se. Llavors hi va haver encara problemes de parella, perquè el seu marit va passar al bàndol dels nacionals, que en dèiem, i ella va decidir que marxava. Com que havia passat temporada llarga, llarguíssima, a Suïssa, i tenia un marit que era suís, ella no sabia que estava al bàndol dels nacionals, en aquells moments.
Però arriba la guerra, i amb ella l'exili.
Realment no podia viure, i va anar a Perrer, i allà feia com de professora de música dels interns en aquell psiquiàtric, que és tota una altra experiència, és clar. L'experiència de la segona estada a Suïssa també li va portar molta literatura. Va escriure Cendres, va escriure L'inefable Philip, va escriure Sisè Paf, que era una novel·la inèdita que ja l'hem publicada. Va escriure molt.
Aurora marxa a Suïssa per refugiar-se a casa de la seva família política, que només l'acollirà uns pocs dies.
En plena postguerra, ella en l'exili, sense feina, sense aixopluc, va haver d'espavilar-se molt, 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 i buscar feina i buscar allotjament en una ciutat com Ginebra, amb les mans al cap, que és tal com va marxar. Va portar-li molts problemes aquella segona estada a Ginebra, va patir molt, va estar malalta, dormia en una cambra dalt de tot, freda, que era més freda a dintre que fora gairebé. Però va trobar unes amigues, la Antoinette de Montmolenc i la Jacqueline de Wood, que la van acollir, van estimar-se molt. L'experiència de la segona estada a Suïssa també li va portar molta literatura. Va escriure Cendres, va escriure L'inefable Philip, va escriure Sisè Paf, que era una novel·la inèdita que ja l'hem publicada. Va escriure molt, també. Però no tot ho va poder publicar, el que va escriure en aquells moments, perquè hi havia una censura establerta, Fins i tot a Suïssa no els agradava el que escrivia sobre la bohèmia de Ginebra, les nits de Ginebra. Ella és de les escriptores que va viure dues guerres, perquè com que es va exiliar de la Guerra Civil d'Espanya, va viure... Suïssa no li tocava de viure aquesta segona guerra, però ella tenia aquest esperit també solidari i va fer una missió a Etobon, que és un lloc de l'Alta Savoia francesa, un poble al qual havien arribat els alemanys, havien matat un alemany i com a represàlia van matar a tots els homes d'aquell poble. I Aurora Bertrana va anar allà en missió humanitària, va conèixer la història d'aquell poble i va escriure una novel·la, L'àlies sin nombres, es titulava, Després es va publicar Entre dos silencis, és una gran novel·la seva, sí. I aquesta és la seva experiència de la guerra mundial.
Veus indispensables, set escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.
La Universitat de Girona conserva el fons Prudenci i Aurora Bertrana, amb obres inèdites de l'autora, moltes publicades gràcies a la tasca de la Fundació i a l'any Bertrana, que va recuperar també obres descatalogades de l'autora. Un any que significa un augment de la popularitat de la filla de Prudenci i Bertrana. Una altra obra, també pionera en el seu moment, va ser Vent de Grop.
Que és una obra sobre el turisme, que també va ser pionera. Ella no... ningú havia escrit una novel·la sobre el turisme a la Costa Brava, i ella la va escriure. Vent de Grop, que va ser portada al cinema. Joan Manuel Serrat era el que feia de protagonista. La larga agonia de los peces fuera de l'agua. La Rovira Veleta. Sí. Bé, ella també tenia la seva opinió sobre la pel·lícula. I sí, evidentment, era una dona forta, i amb molt criteri.
Però Memòries és la que ens destaca Maria Àngela Vilallonga.
Les Memòries, per mi, són la gran novel·la d'Aurora Bertrana. És clar que ella diu que dirà tota la veritat, però la veritat literària, Les Memòries d'Aurora Bertrana comencen a la seva infantesa. Això que t'he explicat del poema que va escriure d'amor a Catalunya és de les Memòries, i ella mateixa ens ho explica. I acaben quan ella torna a Catalunya, perquè diu no vol escriure més, l'època de després la considera grisa, i diu que viu a la literatura després, quan torna. Viu a la literatura, no viu ella. I aquestes memòries estan publicades en dos volums. Dos volums que sempre s'han de publicar junts, perquè un va darrere l'altre, I ella allà ens ho explica tot. Els paradisos hi són, el Marroc sensual hi és a dir, la gènesi i de com va escriure Els paradisos, com va escriure el Marroc, com va escriure Vent de Grop, com va escriure totes les obres, és allà també. Per tant, llegint les memòries fas un recorregut a tota la seva obra i a tota la seva vida també.
Maria Àngela Vilallonga també ens deixa un llegat de l'autora a Aurora Bertrana, partidària de la vida.
I jo vaig fer un recull dels seus articles i de les algunes conferències i de les entrevistes que va donar al final de la seva vida en un volum que vam publicar com a negre, i el vaig titular Aurora Bertrana, partidària de la vida, que és una cosa que també és molt d'ella, no? És partidària de la vida, de la literatura sí, però primer de la vida.
Veus indispensables.
El primer que s'ha de fer amb la vida és viure-la. I després, si de cas, escriure-la amb coneixença de causa. Memòries fins al 1935. Aurora Bertrana.
Primer has de viure i després has d'escriure. I ella, a fe de Déu, que va viure i viure intensament. Se la va fer intensa primer volent ella, però després s'hi va trobar pel mig, amb la guerra d'Espanya, amb la Segona Guerra Mundial, amb tot el que Suïssa li va negar. La família és la que li va negar tot, la família suïssa, però després va trobar gent que la va recollir les seves desferres, diguéssim, i va poder tornar a continuar.
Maria Àngela Vilallonga ha conviscut amb Aurora des dels anys 90 a la Universitat de Girona, descobrint què atresorava de l'autora aquell armari metàl·lic del passadís. Ha viatjat a la Polinèsia i ha fet l'itinerari de Ginebra seguint les seves passes. Defineix l'Aurora amb aquestes paraules.
Doncs la definiria com allò que t'he dit abans, una dona moderna, pel temps que va viure, una dona pionera, una dona forta, valenta, amb una personalitat amb grans conviccions, que no les deixava. Ella era una dona amb conviccions, sí, i un criteri. I si als altres els agradava, bé, si no els agradava, ella era ella. Cosmopolita, una gran escriptora, val la pena de conèixer-la, la seva obra i també de la seva vida, perquè és una vida singular dins
de les escriptores del nostre país. En canvi, Aurora Bertrana se'n va anar al món mundial. El món era seu, era allà perquè ell el conegués i el pogués viure. I després el descrivís. És a dir, que és una dona que ens pot acompanyar a totes les dones i ser-nos un referent.
Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Aurora Bertrana, veus indispensables. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Maria Àngela Villalonga i Vives, catedràtica emèrita de Filologia Llatina a la Universitat de Girona i presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
El Rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Bon dia, Ona.
De què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui farem una aturada al nostre cos.
Una aturada al nostre cos. I quina part del cos?
El cos humà, eh? Doncs el teixit més dur de tots els del que hi ha al nostre cos.
Això són els ossos?
Els ossos, exacte. Avui anem a parlar del teixit ossi, d'aquests ossos que formen, de l'esquelet, en definitiva, que forma el nostre cos, no?
I quants ossos tenim?
Doncs mira, no ens hi posem per poc, perquè si ens entretenim a comptar un a un, activitat un diumenge per la tarda, podem fer sense cap problema.
Una mica complicat, no? Perquè no els veiem tots, els ossos.
Bé, un esquelet d'aquells que es posaven en els laboratoris, que hi ha tots els ossos. Doncs mira, Ona, tenim un total de 206 ossos al cos.
Carai.
Déu-n'hi-do. Aquests conformen tot l'esquelet humà en un adult. Però una xifra que en un nadó, en els seus primers mesos de vida, puja fins als 300 ossos.
O sigui, quan naixem tenim més ossos que llavors
exacte,
quan som grans.
Exacte.
I això per què passa?
Doncs mira, passa perquè molts d'aquests ossos són tous, estan formant per cartílag, que passa perquè l'esquelet encara no s'ha acabat de formar del tot. Aleshores, què passa? Que durant els primers mesos de vida d'un nadó, aquest esquelet es va consolidant i el pas de la consolidació és que determinats ossos es s'uneixen.
Es fusionen, podríem dir.
Es van fusionant. I d'aquests 300 passem als 206 finals, no? Si ens hi fixem, per exemple, un nadó que té segons quines parts del cap una miqueta més toves, allò que s'ha d'anar al tanto de no d'allò, és perquè molts ossets d'aquests encara no estan units o tenen una separació entre mig i aleshores s'han de començar a fusionar, unir-se i fer aquesta reducció. Vale. De tots aquests ossos, aproximadament, de 75 quilos de pes, si agafem un pes estàndard dalt d'allò, corresponen a un pes aproximat de 9 quilos. O sigui,
per tant, pesen molt poc.
Pesen poc. Pesen 9 quilos. Poc més d'un 10% del pes del cos, no? L'esquelet, el que parlem, podem dir que es diferencia, anem entrant en classificacions, perquè ja saps que els científics anem classificant les coses, i ara en farem unes quantes per ordenar tots aquests 206 ossos, no?
Som-hi.
L'esquelet es diferencia entre l'esquelet axial, que és el que està format per el crani, la columna, les costelles i l'esternum, és a dir, la part del tronc central de l'esquelet, no? Que són un total de 80 ossos. I per l'esquelet apendicular, o sigui, que és el de les extremitats i els de les cintures, la cintura pèlvica, etc. En aquest cas costa de 126 ossos. Ja sabem que l'extremitat, totes les falanges, tots els ossets del peu també són molt petits, en aquest cas, per
clar,
exemple.
N'hi ha molts, no? Per poder fer també tots els moviments,
exacte,
no?
Per poder fer el joc. D'ossos en tenim d'ossos llargs, d'ossos curts i d'ossos plans, aquestes diferències. I les articulacions tenen el paper essencial d'unir i fer el joc de tots aquests ossos, amb un element també molt essencial, que és el cartílag. Que és el que dona aquesta elasticitat, que evidentment també la unió no és mitjançant només el cartílag, sinó que intervenen els tendons i a part la musculatura, que és el que sosté tot plegat i fa que no fa que hi hagi algú que faci la força, no? Que del moviment. Anem a una altra classificació.
Som-hi.
Feu la imatge mental d'un os llarg, per exemple un fèmur, un model d'un fèmur, no? Pum. Un os llarg es divideix en les següents parts.
Quines són les parts dels
Tenim
ossos?
Tenim la diàfisis, o diàfisis, que és la part central. És la part central de l'os, aquella part més estreta. Si mirem el fèmur, la part més estreta central. La epífisi, que són les dues parts dels dos extrems. Aquelles parts que són una mica més rodones,
sí,
més botorudes, La metàfasi, que és la part intermèdia entre els extrems i el centre. O sigui, una petita part per sota de les epífisis i fins on comença la diàfisi. Tenim el cartílag articular, com hem dit abans, situat als dos extrems de l'os per al tema del moviment. I si ens anem a de fora cap endintre, ara hem fet una part general, ara ens hem fet de fora cap endintre, tenim el periosti, que és la membrana externa que recobreix l'os, l'endòstic, que recobreix la part interna on està la medula òssia, que després ja la veurem, i la cavitat medular, que és la part interna on està la medula òssia. L'endòstic és la membrana i la cavitat medular és per on tenim la medula òssia.
Per tant, déu-n'hi-do, moltes parts, té un os.
Sí, té moltes parts.
Que en els ossos més grans deuen ser molt fàcils de veure, però si agafem una falangeta petita, clar, això és complicat.
Clar, els ossos més petits, per exemple, tota la part de la cavitat medular ja no la tenen, perquè la medula òssia està concentrada en els ossos llargs. Només en els petits ja és diferent, ja té, sí que té la part de les epífisis, per exemple, però la part del centre ja parlaríem d'un os més compacte, ja no tenen aquestes cavitats.
És interessant això. I quines funcions té l'esquelet humà?
Doncs mira, les bàsiques, eh? La primer, la de suport mecànic i encarregat de mantenir la postura corporal.
És el que ens aguanta drets, no?
És el que ens aguanta estar drets. La de protecció dels òrgans, molt important, entre ells el cervell, el crani.
Clar.
És el que ens protegeix la part, podríem dir, més sensible del cos, no? Com és el cervell, però si ens hi fixem també en totes les costelles i l'estèrnum, ens protegeixen els pulmons i el cor, i part del sistema digestiu, la part que toca més a dalt, no? Per tant, també molt important. El magatzem metabòlic també forma part del magatzem metabòlic. El regulador de l'intercanvi de salts, intercanvi de salts que formaran l'os, formaran la part dura de l'os. I finalment, la de producció de les cèl·lules sanguínies per part de la medula òssia, que aquesta també és bàsica, perquè la medula, les cèl·lules sanguínies tenen la funció essencial de portar l'oxigen a totes les parts del cos, no? I de tot tant, fixa't quina part, quines funcions més capdals que té en aquest cas l'esquelet humà.
És importantíssim, no?, l'esquelet humà perquè ens puguem desenvolupar amb tot.
Importantíssim. Després ja veurem que hi ha algunes deficiències, hi ha alguns problemes. Què passa quan aquest esquelet, quan aquests ossos no treballen tant com han de treballar, o bé tenen alguna malaltia, que és l'altra versió, no? Hem parlat de les formes dels ossos, dels tipus, de tal. També dir-te que hi ha cert dimorfisme sexual, és a dir, certes diferències entre dones i homes, entre mascles i femelles, com passa amb molts altres animals, No som, en això no som espècie única.
No.
I en altres animals encara hi ha diferències molt més importants que no les nostres. Per exemple, l'esquelet femení és menys robust, pesa menys que l'esquelet masculí, i sobretot trobem diferències en la pelvis, que és més ampla i baixa, evidentment per facilitar el part. perquè les femelles dones són les que apareixen i evidentment han d'estar adaptades, poder contenir o el pes del nadó primer de tot i després poder fer el part, no? I per altra part també el crani i el maxil·lar inferior, en el cas de les dones, això també presenta certes diferències. Això és important perquè totes aquestes diferències, per exemple, en evolució humana o quan es desenterren bé, en arqueologia, no?, o en antropologia, et permet diferenciar si els ossos que has trobat, les restes que has trobat, són de dona o són d'home. Per exemple, en el cas de Atapuerca, a partir del maxil·lar de l'Homo antecessor, es va poder saber que era una dona.
Clar, això és molt interessant.
Vale? Aleshores, és molt important.
És molt important, sí, sí, per l'arqueologia en general.
Exacte. Abans deia, i no només per l'arqueologia, sinó a nivell de treball forense.
Ah, també.
També és molt important, perquè, clar, els metges forenses, en aquest cas, una de les coses que treballen sí o sí són amb els ossos, no? Per tant, jo què sé, posem en casos que tenen o han tingut molta repercussió de desenterrament de cossos en fosses comunes, en fosses de la Guerra Civil, de conflictes, de temes. Això és molt important a l'hora també d'identificar
els cadàvers.
Aquells cadàvers, no? O aquelles restes. Si ens anem a la matriu de l'os, abans hem dit que una de les funcions del principal de l'esquelet és el regulador de l'intercanvi de salts. Ara veurem per què. De l'os, un 25% de l'os és aigua.
Déu-n'hi-do, una quarta part.
Una quarta part. Un 25% són proteïnes. I un 50% són salts de calci, concretament fosfat de calci. Que és el que li dona aquesta duresa a l'os,
sí, sí.
No? En el teixit ossi també hem de dir que trobem diferents tipus cel·lulars. Ens podia semblar una part morta del cos, no?
Però no, està
però
ben
no
viva.
Està viva. Tenim les cèl·lules osteoprogenitores, que bé, com diu la paraula, són les cèl·lules base de les quals se'n derivaran les següents cèl·lules òssies, no? Tenim els osteoblasts, que són aquelles cèl·lules encarregades de formar l'os. Són les que formen el teixit ossi. Els osteoclasts. Clast normalment és, o sigui, fas la idea d'un cop o una cosa d'aquestes, és destrucció, no? Blast és creació i clast és destrucció. Pues els osteoclasts degraden i reabsorbeixen el teixit ossi. Aquestes cèl·lules, per exemple, actuen en el que hem dit abans, quan en la unió dels ossos, en l'evolució del cos de nadó en els primers mesos adult, actuen aquestes cèl·lules, per exemple. Tenim també, per altra banda, els osteocists, que són les cèl·lules que produeixen el que hem parlat abans, els osteoclasts, són les cèl·lules precursores.
Per tant, tenim unes cèl·lules que en creen unes altres.
Exacte. Tenim cèl·lules que creen unes altres i després tenim les que formen l'os i les que destrueixen l'os. Perquè ha de ser en equilibri.
Clar.
L'os, si creixés contínuament, seríem gegants, no? Tindríem uns ossos molt grossos, no? I això no pot ser. El propi organisme té mecanismes d'autocontrol i de reabsorció, de degradació, per limitar aquest creixement.
Per això també hi ha un moment en què parem de créixer,
sí,
no? I
exacte.
A vegades fins i tot ens tornem una mica més baixets,
ens
no?
Escurcem,
quan ens fem grans.
Ens escurcem, perquè bé, es van compactant, es van degradant, o sigui, van actuant els osteoclasts, etc. També, com veurem després, hi ha problemes a vegades d'osteoporosis, d'altres coses que també hi actuen, no? Són coses normalment que apareixen a partir de cert moment o a partir de certa edat. O...
Doncs anem cap aquí, anem cap a què li passa al nostre esquelet, si no és tal com hauria de ser.
Primer de tot, Ona, mira, un apunt més. De teixit ossi el tenim compacte, que és aquell que es troba a les diàfisis dels ossos llargs i en l'exterior interior dels ossos plans, és a dir, aquella part central que hem dit abans. Tenim el teixit ossi esponjós, que es troba a les epífisis, als extrems dels ossos llargs i a l'interior també d'altres ossos. I dins d'aquesta estructura esponjosa es troba la mèdula òssia vermella, que és el que hem dit abans, que és l'encarregada de formar les cèl·lules sanguínies. Important. També, com altres parts del cos, ja sabem que les hormones són aquella xispa, aquella espurna, que serveix de control, de regulador del cos. No?
I tant.
En el cas, tenim i actuen diferents hormones. La tiroides, l'hormona de creixement, la calcitonina, els estrògens, els andrògens i, finalment, la vitamina D, que tenen un paper molt important en la formació, en el creixement i en la mineralització dels ossos. Mm-hmm. Si hi ha manca, per exemple, l'escorbut, que és falta de vitamina D, això produeix ossos fràgils, no tan mineralitzats. Per tant, és important que la vitamina D, que fins i tot, si vosaltres us recomano en una analítica, per exemple, demaneu anàlisis de vitamina D, perquè normalment és una cosa que manca.
Mm-hmm. És una cosa que ens falta, la vitamina D.
La vitamina D, el seu precursor és el sol. Es produeix amb el d'allò. El que passa que moltes vegades no té aquest efecte i hi ha poblacions del món, per exemple, les que viuen a latituds més altes, que la manca d'aquesta vitamina D encara és més important.
Mm-hmm. Per tant, tots a prendre una mica més al sol.
Tots a prendre,
amb precaució, sempre amb crema solar.
Hi ha suplements de vitamina D per poder produir la part que no genera el cos, no? Per poder donar-li la part que no genera. Per tant, com hem vist, els ossos i per extensió l'esquelet humà té una funció absolutament essencial, una funció que a vegades es veu alterada, com hem dit, per malalties i deficiències. Per exemple, el raquitisme, quan falta vitamina D, la osteoporosi, que és una pèrdua de densitat òssia, que normalment a vosaltres us afecta més, sobretot a partir de la menopàusia, que acostuma a aparèixer, la acondroplàsia, que provoca el nanisme, ossos petits. I també, evidentment, diferents càncers com poden ser l'osteosarcoma i el condrosarcoma. Són dues malalties que afecten aquí.
Per tant, aquest esquelet humà, no, que té moltes funcions en el nostre cos, que és important que ens el cuidem i que això que tenim...
Digues. Sí, que és important de tenir-ne cura i és important de... Bé, és un paper... A l'esquelet a vegades només ens en recordem quan ens trenquem quelcom.
Exacte, quan ens trenquem un os, no?
Quan ens trenquem un os, aleshores, o allò, la trencada aquella del dit petit del peu, amb el mar de la porta, ens en recordem que tenim un esquelet pel mig. Però és important de cuidar-lo i és important saber, per exemple, aquestes coses, la importància hormonal en la regulació, sobretot en la producció d'aquests fosfats de calci, en el creixement, lo de la vitamina D, tot el tema aquest.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos el nostre esquelet avui.
De res, fins la propera.
Fins la propera.
El Rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast.
Dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre el llenguatge i la manera com ens expressem. És masclista el llenguatge o ho són, en canvi, els usos que li donem? O què és el llenguatge inclusiu? Per indagar en totes aquestes preguntes, avui hem convidat la Mar Gaia. Ella és la vicepresidenta de l'associació 50-50 i és consultora en temes d'igualtat des de fa 18 anys. Bon dia, Mar.
Molt bon dia, Ona, i moltíssimes gràcies per convidar-me.
Nosaltres encantades de tenir-te aquí. I avui ens agradaria començar una mica plantejant el dubte aquest amb què hem iniciat la secció, no? És masclista el llenguatge? Tenint en compte, per exemple, que la forma genèrica del català és masculina o que les paraules variables, el diccionari sempre ens en recull l'entrada masculina.
A veure, hem de tenir present que vivim en una societat... androcèntrica, L'androcentrisme és quan allò masculí és la mesura de totes les coses, no? I, per tant, el llenguatge en aquest cas no està al marge, no? I quan fem servir el masculí genèric, el cervell també imagina homes i, per tant, les dones queden fora, no? Jo acostumo a posar un exemple que és... quan a l'escola, no?, ens explicaven la descoberta del foc, el que es deia és els homes van descobrir el foc. I, per tant, si li demanem a qualsevol persona que tanqui els ulls i que pensi en la descoberta del foc, segurament el que veurà serà un troglodito, no una troglodita, no? o aquests dies, i aprofito per demanar permís per aquesta veu que tinc, perquè estic amb grip, doncs també ho he tornat a veure, no? És a dir, vas al lab o vas a l'hospital i veus els metges i les infermeres, no? I per tant aquí el que fem és marcar rols i a més amb un llenguatge que estadísticament no és cert, no? Perquè ja fa molt de temps que la carrera de medicina, el 75% de l'alumnat que finalitza la carrera de medicina són dones, no? I en canvi no diem les metgesses i les infermeres, no? Per tant, com el llenguatge aquí també defineix rol i prestigi, doncs s'evidencia d'una manera molt clara.
Per tant, ja ho has dit una mica, però quins problemes presenta el masculí genèric?
Bàsicament, aquesta invisibilització de les dones, aquest biaix cognitiu, perquè al final associem aquest rol amb els rols de més prestigi amb allò masculí. Per tant, el que estem fent també és perpetuar aquests estereotips, metges i infermeres, que deia. I hi ha una cosa que per mi és superimportant, que és l'impacte en referents i en aspiracions, no? És a dir, dificulta que tothom s'identifiqui i influeix en les expectatives educatives i professionals, no? De fet, quan diem, per exemple, no?, que en la carrera estem, doncs, no hi ha vocació en les noies en les carreres tecnològiques, vale? Doncs això és un clar exemple, no només del llenguatge, sinó també d'altres maneres de com comuniquem i com eduquem, però genera aquesta manca de referents i que, per tant, influeix no només en com veiem ara o com entenem el present, sinó que definim el futur també.
Llavors, per fer-hi front, es parla molt del llenguatge inclusiu. Què és aquest llenguatge inclusiu?
Per explicar-ho així com fàcil, el llenguatge inclusiu és parlar i escriure d'una manera que tothom s'hi vegi reflectit, sense estereotips ni exclusions. Com es fa o com el podem fer servir? No és difícil, no és que sigui especialment difícil. El tema és que ens han ensenyat a escriure i a parlar, ens han educat amb el masculí genèric. Uh-huh. Per tant, trobar formes a vegades ens pot resultar complex simplement perquè no ens han ensenyat, no? Però bàsicament, doncs, doblant les formes, quan veiem que cal, no? Doncs, escolta, amb els treballadors i les treballadores, aquests col·lectius neutres, com ara dèiem l'alumnat, o mira, en comptes de metges i infermeres, personal sanitari, o estructures que evitin, no?, aquesta marca de gènere, no? Doncs, escolta'm, la persona responsable o a qui li interessi aquesta oferta. Ja el llenguatge és prou ric com per oferir-nos moltes possibilitats i evitar aquest masculí genèric.
Mm-hmm. En aquest sentit, hi ha lingüistes, no?, per exemple Carme Junyent, que han fet molta campanya en contra del llenguatge inclusiu perquè el consideren que la llengua en si mateixa no discrimina, no?, i també que el llenguatge inclusiu són formes molt forçades, això és el que deia Junyent, i que no servien per combatre la desigualtat entre homes i dones. Què en penses d'això, Mar?
Jo respecto l'aportació de Junyent, però discrepo en la conclusió, no? Jo sóc psicòloga de formació i, per tant, la llengua és un sistema i l'ús social reforça o no desigualtats. Per tant, el que veníem dient, no?, les paraules creen uns marcs mentals i, per tant, si el masculí és la forma normal, doncs acabem normalitzant aquesta centralitat masculina, no? Mm-hmm. És cert que el llenguatge inclusiu no és l'única eina contra la desigualtat. A veure, potser seria fantàstic que utilitzant el llenguatge inclusiu haguéssim acabat amb totes les desigualtats. Evidentment que no. Però sí que és una palanca i que acompanya totes les polítiques d'igualtat, a tots els protocols, a tota la formació. És a dir, el llenguatge inclusiu no el món sol, però sí que ajuda, sí, a canviar aquesta mirada.
Mm-hmm. Allò que diem, no?, que el canviar el llenguatge no ens canvia la realitat, però sí que ens permet presentar-la, no?, d'una manera diferent. Per tant, contribuïm a generar una nova cosmovisió.
Això mateix.
Aleshores, en aquest sentit, no?, parlant del llenguatge concret, més enllà del gramàtic, això que dèiem, per exemple, dels desdoblaments, dels paraules invariables, quina importància tindria, per exemple, la tria lèxica en el llenguatge inclusiu?
Clar, el lèxic és molt important també, evidentment, per evitar aquests estereotips, no? Plores com una nena, les noies estan histèriques, sí? Per tant, evidentment, la tria lèxica és molt important. Ostres, i a mi aquí hi ha un exemple que a mi em resulta molt interessant. Sabeu que el permís de maternitat, fa un temps era permís de maternitat i permís de paternitat. I des de fa pocs anys és un permís, el permís no es diu així, es diu permís per naixement i cura del menor. Uh-huh. Amb aquest canvi d'anomenar-lo, el que se fa és visibilitzar tota la diversitat familiar i, a més, ha tingut una... No només pel tema del llenguatge, però jo crec que el tema del llenguatge aquí també ha influït molt. Hi ha una sentència en la qual una mare... una família monomarental, ella és mare sola, té una criatura i abans li demana la Seguretat Social, a més de les 16 setmanes de permís, doncs li demana les altres setmanes, que serien 10 setmanes, no?, per cuidar el menor. I, bueno, en principi la Seguretat Social li nega, bueno, tot això escala amb judicis i de més, i precisament aquest any va sortir la sentència. I la sentència, que li dona la raó a la treballadora, és superinteressant, perquè la sentència el que ve a dir és, mira, això no és un permís per la treballadora o pel treballador pel seu gaudi. És un permís que té per tenir cura del menor que ha nascut. Per tant, clar, no pot ser que un menor tingui menys dret a la cura pel fet de tenir una única persona progenitora. Mm-hmm. Vale? Poso aquest exemple, que no té potser res a veure amb el llenguatge inclusiu d'això que estem parlant, però per mi sempre... el poso com a exemple de dir com les paraules i com la manera de com anomenem les coses canvien no només la realitat, sinó la manera que estem entenent aquesta realitat o, en aquest cas, aquests drets, no? Mm-hmm. I, per tant, això t'en portes el llenguatge quotidià dels llibres de text, de la literatura, és exactament el mateix.
Uh-huh. Moltes vegades és canviar el focus, no? Posar la mirada a un altre lloc. Uh-huh. I en aquest sentit, quins reptes ens planteja aquest llenguatge inclusiu?
Bueno, els reptes, bàsicament, és que no tenim formació al respecte, d'acord? Cal un canvi cultural, és a dir, per poder canviar la manera en què expressem i per poder canviar aquestes paraules, cal aquest canvi cultural, però manca formació en aquest mm-hmm. sentit. Mm-hmm. Però quan dic formació no vull dir només un curs de llenguatge inclusiu, és a dir, formació des de les escoles, des d'una primària. I aquesta formació i aquest entrenament que ens permeti trobar aquesta fluïdesa i aquesta naturalitat, no? Trobar fórmules clares, curtes. De fet, el llenguatge inclusiu és molt més fàcil quan el fas servir de manera escrita, perquè llavors pots revisar, no?, una miqueta allò que has escrit i tocar, i és molt més difícil amb l'oralitat, no? Perquè no pots revisar el que acabes de dir, no? Per tant, insisteixo, jo crec que el que cal és aquest canvi cultural i que, per tant, se potenciï aquesta inclusió a les escoles.
Clar, i ara també deies això de trobar curtes, no? Perquè a vegades el llenguatge inclusiu el que ens passa és que ens perdem una mica amb desdoblaments que ens fan les frases molt llargues, o a vegades hi ha qui ha optat pel femení genèric, que també a vegades pot crear confusions. Com ho veieu tot això?
Jo crec que és qüestió d'entrenament, eh? No és tan difícil. És difícil a l'inici, després no. Però mira, ara que dius el femení genèric, aquest és un exemple que jo sempre poso. És a dir, si m'hi poso a parlar en femení genèric, a la gent li sembla estrany. I a vegades, quan, no? Si a classe o tinc senyors, els homes s'hi senten representats, no? Doncs és exactament el mateix, no? Jo crec que és un tema d'entrenament. De veritat que no és tan complicat, perquè afortunadament el llenguatge és prou ric com per poder-nos oferir moltes estratègies a l'hora de fer-lo servir.
Uh-huh. Estem parlant de llenguatge inclusiu, però hi ha qui va més enllà, no? I qui ens planteja el llenguatge no binari. Què és aquest llenguatge?
El llenguatge no binari seria aquell en el que no marca el...